Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Regne Unit ha rebutjat tramitar l'ordre de detenció contra l'exconsellera d'Educació Clara Ponsatí perquè la considera desproporcionada. Segons ha avançat aquesta tarda l'agència Europa Press, a partir d'un document de Sirene, la unitat de cooperació policial europea i que depèn del Ministeri de l'Interior, les autoritats britàniques han considerat que la petició és, com dèiem, desproporcionada d'acord amb la seva legislació. Recordem que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, havia reactivat ara fa uns dies la nova ordre europea contra Ponsatí, entre altres dirigents independentistes. Clara Ponsatí viu i treballa a Escòcia i l'acusa d'un delicte de sedició. Després de fer-se publicar la sentència del Suprem, Llarena havia descartat el de malversació. Canviem de qüestió. Carles Puigdemont ha anunciat des de Bèlgica en un missatge de Twitter la mort del seu pare aquesta mateixa tarda. La setmana passada, precisament en un article que va publicar el diari britànic The Times, el 28 d'octubre, Puigdemont havia afirmat que dubtava que tornés a veure els seus pares mai més. En la notícia, Puigdemont explicava que la seva dona i les seves filles viuen a Catalunya i apuntava que l'Estat ha respost amb eines dels segles XIX i XX a un conflicte que Catalunya havia plantejat en termes del XXI. Ja hi ha hagut reaccions de condol de la classe política a Puigdemont per aquesta important pèrdua, la del seu pare, una notícia que ha hagut de comunicar des de Bèlgica. També us expliquem que els Mossos preparen ja l'operatiu policial excepcional per a les eleccions de diumenge. És un macrodispositiu que preveu mesures excepcionals i està basat en l'operatiu d'ordre públic Minerva, dissenyat per fer front als efectes de la sentència del procés. Durant aquest cap de setmana, els agents, per exemple, no podran sol·licitar permisos ni dies de festa. Dissabte, jornada de reflexió i davant d'alguns anuncis de mobilitzacions. I la nit de diumenge, des de les comissaries de tot el territori, es reforçarà el patrullatge preventiu. Els fiscals han criticat avui Pedro Sánchez per haver dit que depenen d'ell, referint-se a la possibilitat de portar Carles Puigdemont a Espanya. Les dues associacions majoritàries en el Ministeri Públic han reiterat que la Fiscalia és independent i han negat qualsevol dependència del govern espanyol. I la Fiscalia també és notícia perquè ha anunciat que recorrerà a la condemna per abús sexual i no per agressió dels 5 processats per una violació en grup a una nena de 14 anys a Manresa. Recordem que l'Audiència de Barcelona els condemnava a penes entre 10 i 12 anys, però només per abús sexual. En plana cultural, uns 540 cantaires que tenen entre 18 i 35 anys s'han inscrit, segons hem sabut avui, a participar en el 57è concurs internacional de cant Tenor Vinyes, que se celebrarà del 19 al 26 de gener al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 198 són de Corea del Sud, 32 dels Estats Units, una vintena de la Xina, 40 de Rússia i 31 espanyols, dels quals 8 són catalans. També hi ha 21 d'Itàlia. I demà comença la cinquena jornada sobre les basíliques històriques de Barcelona, amb el títol Bisbes, màrtirs, menestrals i comerciants a la Basílica dels Sants Màrtirs, Just i Pastor. Les sessions, que són demà i demà passat, es fan a la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Cada vegada més, la idea de fer alumne al centre de l'aprenentatge ha esdevingut una idea força en els articles de divulgació educativa. De fet, podríem dir que és un eslògan, però com tot eslògan hem de donar un pas més. Aquí hem de posar el centre. Els sentiments de l'alumne, canviants com tots els sentiments, el desig immediat o donar-los la mà per endinsar-los a alguna cosa més gran per al conquerir. Richard Feynman, Premi Nobel de Física, explica les seves memòries, «Està usted de broma, senyor Feynman?», com el va citar un professor per dir-li que no li permetrien quedar-se al MIT. Era feliç en aquella universitat i volia fer allà el seu doctorat. Era un magnífic centre d'ensenyament. Sorprès, li va demanar una explicació al professor. Aquest li va respondre, «Vostè pensa que aquesta és la millor universitat. Ha de descobrir la resta del món». Les memòries de Feynman són un cant a la passió per la vida i el coneixement escrites amb un gran sentit de l'humor. Aquesta anècdota va ser clau a la seva vida perquè va permetre descobrir altres universitats i persones molt enriquidores que li van donar altres punts de vista a la seva formació intel·lectual. A vegades pensem que els nostres joves han renunciat a pensar, però tinc clar si no són els professors, adults, que hem deixat d'arriscar a les nostres classes perquè siguin una invitació a sortir de la seva zona de confort. Professors que entenguin que a vegades s'ha d'assumir riscos per ajudar l'alumne a conquerir un bé més gran. Els adolescents tenen una tendència a no pensar, perquè la por a tenir una resposta exigeix sempre una resposta personal, un compromís que no sempre estan disposats a assumir. Per treure's d'aquesta posició, fan falta professors que procurem ser justos però no hipòcrites, precisos sense ser carregosos i acceptant sempre que hi poden haver altres perspectives de la veritat que els alumnes ens poden mostrar.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
L'altre dia, en una conversa entre amics professors, un d'ells, per enfilar un argument que ara no ve al cas, em va dir, ja sabem que a l'hora del pati som molt crítics amb la innovació educativa. I jo li vaig contestar, no, només crítics no, som furibundament contraris, però no a la innovació, sinó a l'innovacionisme, que no és el mateix, que és completament diferent. No podem centrar-nos en el que és nou, sinó en el que és bo. I si la moda, en general, com deia Oscar Wilde, és una cosa tan horrible que ens veiem obligats a canviar-la cada 6 mesos, les modes educatives són horribles i letals. Ara bé, cal descartar-les amb la mateixa curtedat de mires amb què altres les abracen? En absolut. Els professors no ens paguen per fer, sinó per pensar. Pensar com fem arribar als nostres alumnes, a cada un d'ells, si és possible, el judici del món i de les coses que els proposem com a camí educatiu, i que ells han de verificar i fer seus o escollir-ne d'altres. I per això necessitem recórrer a tots els recursos pedagògics que puguem tenir a l'abast i que puguin funcionar. Però l'èmfasi no rau en el mètode, sinó en l'alumne. Per això avui al programa hem volgut portar algú que realment ha pensat la didàctica, amb realisme i profunditat, perquè contribueixi també a la nostra pròpia educació.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més a l'hora del pati, efectivament. Raül Ladames i el Jordi Cabanes, aquí a peu de micròfon. Avui ens acompanya la Neus Sant Martí. Bona nit, Neus. La Neus és doctora en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i especialista en didàctica de les ciències. I, bueno, això, diguéssim, és com l'entradeta. Després estaríem mitja hora fent el currículum, perquè ha fet tots els papers de l'AUC a l'educació. Ha estat mestra d'infants, mestra de mestres. I, a més a més, que és una de les coses que, diguéssim, que ens crida especialment l'atenció i tenim com a especial ganes, no només has fet de mestre, sinó que has pensat com fer de mestre i has, diguéssim, tens una llarga trajectòria de pensament educatiu, no? Bé, sí, més o menys. Bé, vale.
Són els anys, diria.
Doncs la primera pregunta que ens agrada molt fer nosaltres som clarament discriminatius, o sigui, discriminem a tots, no portem de convidats els que no es dediquen a l'ensenyament. O sigui, algú que entra a l'aula per nosaltres és digne de ser convidat. Ens agradaria que ens expliquis una miqueta com descobreixes tu la teva vocació en el seu moment.
Bé, jo sempre explico que tenia una cosina germana que era mestra i que venia a dinar a casa quan jo era joveneta, i sempre explicava coses de l'escola i sempre de les seves classes, i a mi això m'atreia molt. I jo sempre dic que si m'he dedicat a l'ensenyament és és perquè vaig tenir aquestes converses de taula amb ella i van aquí. Tot i així, no vaig estudiar magisteri. En aquells moments, estudiar magisteri es feia després del quart de batxillerat famós, que teníem... Jo tenia... Quan vaig acabar el quart, tenia 13 anys, i tots els meus professors, els mestres, van recomanar a la família que continués estudiant, en fi, aquelles coses que diuen, i...
Que fes alguna cosa de profit. No?
Era allò de dir, aquesta nena pot, allò que diuen, no? I, per tant, pues, llavors vaig anar a l'institut, vaig fer el batxillerat, i em vaig animar després a fer química, Però ja quan vaig acabar la química ja vaig veure que allò d'anar a un laboratori i fer sempre un tipus d'investigacions sobre, me'n recordo, el molibdè, el que jo veia que estudiava, la veritat no em motivava gaire. I vaig provar, Va sortir una substitució en una escola i vaig dir, ja vaig a provar si m'agrada. I em va agradar. I llavors ja m'hi vaig quedar.
Un cop ja tens el virus, sí.
Ja no deixes.
Però després, a la teva trajectòria, tot i que, diguéssim, has trepitjat molt l'aula de nens, però la teva trajectòria després ha estat una mica esdevenir mestre de mestres. Explica'ns una mica aquesta segona dimensió.
No, també són accidents de la vida, no? Vull dir, perquè mai és una cosa que has planificat. Però en el meu cas, doncs, vaig fer classes en un institut al barri del Besòs, després vaig estar en una escola a la Bordeta, etc. O sigui, vaig estar treballant en diferents centres.
I perquè dius també centres d'una certa trinxera, diguéssim.
Alguns, sí. Per exemple, el del Besòs era molta trinxera en aquell moment. Estem parlant de fa 50 anys, més de 50 anys. O sigui que no tenia res a veure quasi amb el barri actual. I bé, llavors, com els que veníem de llicenciatures no tenien formació pedagògica, doncs jo vaig pensar, ostres, haig d'aprendre això, i vaig anar a Rosa Sensat, que era un lloc on es trobaven els mestres i on es troben encara, i poden parlar de les seves dificultats, amb un pla molt iguals, i vaig formar part de grups de treball. Va ser molt interessant perquè, és clar, tots els professors que som d'una àrea pensem que d'allò ja en sabem i que no cal aprendre. Però com em tocava també ensenyar matemàtiques i jo no havia fet els estudis de matemàtiques, vaig anar a parar un grup de matemàtiques, perquè és el que jo em semblava, que el meu ja m'ho sabia, en canvi havies de... Cosa que després he descobert que no, Però al començament va ser així, vaig anar recensat i total que vaig estar allà. I una vegada va començar l'Autònoma, la Universitat Autònoma, que es va iniciar, doncs van fer la Facultat d'Educació, buscava professors... I en gent que estàvem en els grups de recensat, doncs se'ns va oferir aquesta possibilitat i vam anar a parar aquí.
I en la teva experiència, que és llarga en els dos àmbits, què és millor, fer classe a nens o fer classe a mestre?
No sé, a mi és igual, perquè és ensenyar. Jo, de totes maneres, encara que he estat a les escoles, diguem, a la Facultat d'Educació, a les escoles de mestres, sempre m'ha interessat estar a l'escola. O sigui, que mai he deixat de tenir contactes amb l'escola. Fins i tot a la facultat. O sigui, que la facultat, com es fan les classes? Pues són allò, explicar com hauries de fer classe. Doncs nosaltres...
És una mena de metallenguatge, no?
Això mateix. Llavors nosaltres allà vam decidir que no, que faríem nosaltres la classe. O sigui, que la didàctica de les ciències, els alumnes en venien a veure a l'escola. Enteneu? Vull dir, preparava amb ells la classe, els futurs mestres, preparàvem les classes, ells en venien, jo la feia, perquè no anaven canviant d'alumnes, sinó que jo la feia, ells estaven observant i col·laborant, i després fèiem la crítica de les classes.
Per tant, tot el famós MIR educatiu ja estava inventat, o sigui, és que no hi hem d'anar descoberta últimament. Sí.
És que és important, perquè el tema del MIR també depèn molt de on van a parar els estudiants. És el problema del pràcticum que tenim ara encara, de les pràctiques, perquè, clar, si van a parar a una escola on no veuen bons models, on no poden analitzar críticament, on no poden fer, doncs tampoc serveix gaire. I per això en aquell moment es vam plantejar fer-ho nosaltres a les classes i, bueno, és posar-se davant del... No és fàcil, eh?, això de dir. Perquè les classes ja sabem que un dia surten bé i els altres dies no surten bé.
Tenir algú que t'estigui mirant, que no són els teus alumnes, diguis el que diguis, sempre et posa una posició diferent.
Exacte.
Una atenció diferent. Que jo crec que està bé. Jo, a l'escola ens agrada fomentar molt que els professors mirin les classes del salt.
Fonamental, sí. Les classes obertes. Això de tancar la classe i que no entri ningú, només que tu i els alumnes, és un error.
És veritat que últimament la vida de totes les escoles, penso que a poc hem anat obrir totes les mesures, les possibilitats, i és bo, perquè veus l'altre professor, veus el que passa, et sents més còmode, i al final s'acaba de generar una dinàmica que ajuda a tots.
A tots.
Important. Això que has dit del pràctic em sembla molt interessant, eh? Fer una reflexió, que no estava previst, però... És a dir, quan veu l'alumne de pràctiques típic, a vegades l'escola ha de saber rebre'l i l'alumne ha de saber rebre...
S'ha rebut. Sí.
Que no sempre ho has donat per fet.
Exacte.
Sí, és que, clar, això no... El pensament pedagògic, la didàctica, que és el que ens ocupa una bona part de la nostra reflexió, de fet, només té sentit si es fonamenta sobre un subjecte. És a dir, si no hi ha mestre, la pedagogia és inútil, diguem-ne, no? Quan deies, no? Quan m'imaginava entrar en una classe, és que depèn de qui hi ha allà i com està disposat a partir-se la vida i la cara pels seus alumnes, diguem-ne, no? Si hi ha subjecte, els mètodes també, però són de més a més, i si no és subjecte, és inútil. No? No sé si al llarg de la teva experiència ho has vist, això.
Bueno, sí, es parla molt de mètodes, de metodologies, de tot... Però al final no és el més important, eh? Vull dir que jo sempre dic que depèn, vull dir, de com s'apliquen i de com s'utilitzen i per què s'utilitzen, eh? El per què es fan. I llavors depèn, vull dir, jo crec que tot són sistemes. Però en canvi, encara ara, tot i que jo ja fa molts anys que sento dir que, bueno, les tecnologies i tot això canviaran el paper del docent, del professor, jo de moment encara no ho he vist, ni crec que ho pugui veure, i crec que canviarà, evidentment, canvia. Està canviant el seu paper, però la seva funció bàsica i fonamental, això no canviarà, per tant...
D'alguna manera, qui parla així de les tecnologies, abans el Jordi a l'entraet o al mig dit, no ha fet una reflexió a fons de què és un mestre.
Sí.
Al final, pots tenir un guix i una pissarra, o pots tenir unes tablets, però si hi ha un bon mestre, sabrà fer-les utilitzar. I al revés.
Sí, és que això, jo sempre faig mitja broma, però només és mitja broma. És a dir, a mi em sembla absurd fer un congrés sobre les noves tecnologies d'ensenyament exactament igual que fer un congrés sobre l'ús del guix a classe. És suplementari, completament, no?
Sí, perquè tu el guix ho saps...
Sí. Bueno, nosaltres fem servir carbonets, o sigui, cremem, solim el pati...
Perquè cremem... guix de colors encara no.
No, això no s'ha permès.
Aquest és un dels problemes de l'ensenyament, i de l'educació, perquè depèn de tantes variables, el que funcioni una classe i que els nois i noies aprenguin, que no pots fixar-ho només en una variable. Jo me'n recordo a l'època del conductisme, es feien moltes investigacions, i precisament una era sobre l'ús de la pissarra a la classe i del guix. És clar, només es mirava com el professor utilitzava la classe, i llavors, esclar, això no és una variable important. És una variable entre moltes que s'interrelacionen, i evidentment pues, aquesta pot tenir un paper, però aquest no és. I ara seria el mateix amb l'ordinador.
Perdó, és una tonteria, però has de fer un estudi de com, quan xirria el guix a la pissarra aquí, quin efecte fa als alumnes, no? Podríem estudiar-ho.
Sí, hauríem de tallar, però no penso tallar després d'això que has dit. En tot cas, deixa-m'ho dir millor, que en educació hem de tenir en compte, per una banda, les variables i, per una altra banda, també les constants.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
L'hora del pati.
Seguim, efectivament, a l'hora del pati, avui amb la Neus Sant Martí. Hi ha una cosa que et volíem plantejar, diguéssim, ara aquest bloc el volem dedicar una mica al que dèiem a l'entradeta, no? La relació entre la innovació i a què diem innovació, etc. Hi ha una pregunta prèvia que em agradaria que et mullessis, diguéssim, que és... Què és educar? En essència, l'educació, com la podíem reduir a una definició nítida?
Sempre amb educació les coses són complexes. Costa de dir.
És la primera, molt bé.
Però jo diria que és una... Precisament és trobar l'equilibri entre dos punts. Un és el que educar és ajudar els joves a apropiar-se d'una cultura que s'ha generat a través de la història de molts mils anys. Per tant, és una mica transmissió. Uh-huh. I per l'altra cosa, l'educació vol fomentar que les persones siguin capaços de saltar-se aquesta tradició, de ser crítics, de ser creatius, d'inventar, etc. I és clar, l'educació ha de jugar amb aquests dos pols. Un és que han d'aprendre coses que formen part de la cultura de les persones i un altre que han d'aprendre a saltar-se-la, a ser crítics, a discutir, a crear... I...
Bé, mira, és que m'agrada que facis aquesta expressió perquè de vegades les paraules són enganyoses i es fan servir en sentit, no? Clar, ser crític, no? Bé, de fet, criticar... L'arrel grega és mirar endins. O sigui, l'etimologia és bonica,
sí,
no?
Sí,
és dir, miro, no?, la motxilla que van passar els meus pares o els meus avantpassats i miro si em serveix això. Però a vegades s'ha plantejat com a sinònim d'estar en contra. Però, clar, la crítica, l'esperit crític autèntic, jo entenc que ha de partir d'una hipòtesi de que el que t'ofereixen està bé i el que has de fer és verificar-ho, diguem-ne, no? No sé com dir-ho. A mi, en aquest sentit, no m'agrada la idea, que en ciències em sembla molt interessant, de Popper quan parla de falsar la hipòtesi, que és com lleig, falsar, no? Saps? No estic qüestionant la epistemologia de Popper, sí, sí. Només dic que en la dimensió humana, la fe, la confiança, és també un mètode de coneixement, no? Llavors, el que has de fer és verificar-ho i veure si a tu et serveix, això sí. No? Aquest equilibri...
Sí, però jo dic amb l'equilibri, perquè evidentment per ser crític s'ha de tenir el coneixement.
Sí, tothom fa la revolució, tothom fa la revolució amb la llengua que ha après els seus pares.
Sí. Per tant, s'ha de tenir fonamentat. No és una opinió i jo dic que hi ha una cosa i ara penso una altra, sinó que això ha d'estar fonamentat. I per això dic que les dos pols són importants. Però és clar, si només féssim ovelletes, diguem-ne, persones que van dient el que el professor, el docent o els adults el diem, i doncs la humanitat no creixeria, no aniria endavant. Però ha d'haver-hi els dos pols.
Sí, sí. A mi m'agrada molt aquest tema de l'equilibri, perquè sí. També has de fer...
Sí? Pues és que tu tens molta necessitat.
Sí. Aquí, ara m'has agafat. Sí, tu, tranquil, que tornarà aquesta. Sí, perquè a més de... A l'alumne l'hem d'ensenyar que li estem transmetent una tradició, com vas dir, que m'encanta, però a més s'ha de posar en joc. És a dir, bueno, d'això què penses? Hi ha un moment que s'ha de fer un judici. És bo per tu o no? Decideix-te.
I amb això, i no voldria caure en cap incorrecció política, però hi ha un article fa molts anys, vaig escriure el Remy Brahe, que explica una cosa que m'agrada molt. Deia, la diferència entre la cultura occidental i la cultura islàmica és que els dos, quan es troben amb Aristòtil, no?, que de fet el troben primer els àrabs, tradueixen a l'àrab tots els textos d'Aristòtil, però com que ja estan en la llengua superior, els originals es cremen, no els necessiten. En canvi, la cultura occidental el que fa és els guarda a la biblioteca. I els nets dels que han après amb la primera traducció d'Aristòtil, bueno, aviam si els avis tenien raó i la tornen a traduir, diguéssim. Per tant, la tradueixen amb la nova càrrega intel·lectual que han après de la tradició prèvia. És una mica el que tu descrius, no?
Però això és molt important, perquè l'escola, vulguem o no, encara té molt el paper només de la primera part. Heu d'aprendre això, heu de reproduir això, heu de dir-ho amb aquestes paraules, o heu de fer d'aquesta manera, i no té, en general, l'altra funció que és fonamental, educativa, si parlem d'educació. Parlem d'educació, és desenvolupar aquestes capacitats.
De fet, nosaltres un concepte que hem dit moltes vegades en antena és que el mestre ha d'entrar a l'aula amb la idea de que pot aprendre els alumnes. I aquest punt de judici, és a dir, bueno, quin judici fas d'això perquè potser l'alumne et sorprèn i diu, uf, això ni ho havia pensat jo com a adult. I aquesta posició del mestre és necessària perquè això es doni.
Sí, jo clar, és que moltes vegades quan... és una confessió personal, diguéssim, quan em poso nerviós el discurs innovacionista, diguéssim, ho plantejo des d'una experiència que és la nostra, que ja aquestes coses ja no les fa, diguéssim, no? L'escola tradicional que normalment es critica, nosaltres no la vivim en absolut. Només un exemple, jo dono classes d'història. Clar, la història, diguem-ne, el nivell de certesa de la història no és el mateix que té la química o que té la física.
Tampoc la té tant.
Però en tot cas, nosaltres una mica menys. Sí. Jo sempre dic, mira...
Hi ha més punts de vista diferents.
Clar, és difícil comptar molt. No?
Sí, i de vegades, fins i tot en la mateixa dinàmica de les coses, quan corregim l'examen, jo sempre dic, bueno, ara anem a corregir les respostes esperades. No les respostes correctes, perquè n'hi ha més de respostes correctes que les esperades. I jo sempre ho faig, que si la resposta s'ajusta raonablement a la pregunta que he fet, la conto bé perquè és just, diguéssim, no? En aquest sentit. Perquè si un alumne a un examen d'història m'introdueix una reflexió que ha fet a filosofia o ha fet no sé què, vamos, poso aplaudir, diguem-ne, no?
De fet, aquesta, diguem-ne, caricatura que es fa de la classe magistral és una caricatura d'on un mestre avorrit, i deu tenir bigoti segurament, entra a una aula i transmet una classe, tots els alumnes estan asseguts, callats, escoltant, no s'enteren de res i surt de la classe. Això ja no passa. O sigui, no passa perquè...
Encara passa, Encara.
No, això està bé.
La diversitat hi és en tots els camps i encara... A veure, tu dius història, però mira quins són els exàmens d'història de la majoria de classes. Mira les preguntes que posen d'història. I, és clar, a mi molts professors em diuen home, és molt fàcil amb ciències, perquè amb ciències de seguida pots trobar l'aplicació actual. Vull dir, normalment agafes un tema i tu pots fer-los preguntes d'aspectes mediambientals, de salut, sempre a la ciència pots trobar coses. Però diu la història, a veure, la Revolució Francesa, em diuen, què? Les preguntes de la Revolució Francesa que fa la gent, quines són? Tota la vida. I continuen sent, Ja ho veig amb els meus nets, etc. Per tant, no, la història... Clar, intentar veure que la història ens ha de servir per entendre el present i fer perspectives de futur. I llavors, la Revolució Francesa, en quin sentit? Per tant, quines són les preguntes per avaluar que saben la Revolució Francesa? Són saber els noms i les dates?
Sí, sí. No, això està claríssim.
Faig el repte.
Això ho tinc claríssim, diguéssim. Claríssim, de fet...
I estàs d'acord que la majoria de gent continua fent exàmens d'aquesta tipologia?
Que en els nostres contextos, diguéssim, això ho tenim molt controlat, diguéssim. Els dos som directors de col·le i els meus profes, depèn de com em van, em senten, diguéssim, no? Però sí que és veritat que en això t'agraïm molt la perspectiva. Tu has mirat un àmbit molt més ant, no? Ja, de vegades els profes tenim, diguéssim, una certa tendència sectorial, no? Diguéssim, la meva classe, la meva etapa, el meu col·le i el món és molt gran, diguéssim, com deia el Feynman, no?
Sí, s'ha d'anar... O sigui, al final, per exemple, la història, entrar a narrar la història, explicar i plantejar un diàleg entre els alumnes i aquest judici... aquest és el punt.
És que, mira, moltes vegades es fa servir, és una metàfora que es fa servir quan es parla de relat, no? Tot això del procés s'ha parlat molt del relat dels uns, etc. Sí, té una part de veritat, però en concret, la meva disciplina, no és un relat, és un discurs. I el discurs és l'acció i l'efecte de discórrer. No és córrer només, és discórrer, és pensar, diguem-ne. No? I jo el que ofereixo als meus alumnes és són hipòtesis de significat. No? És a dir, jo penso que és això, la Revolució Francesa que és això, tal, i després que es barallin amb això.
Bueno, evidentment, les socials, el gènere lingüístic per excel·lència és l'argumentació. D'aprendre, s'ha de fer servir l'argumentació per poder parlar d'aspectes de...
Ho deies abans...
Història, a més, Però, en general... A veure, ara estem parlant d'història, que diríem.
Sí, que és un...
Però l'altra pregunta que sempre em fan els professors és la gramàtica. La gramàtica. Pot ser competencial, la gramàtica. Saber la gramàtica és saber la gramàtica. I llavors, clar, entendre que l'objectiu és que els nois i noies sàpiguen utilitzar la gramàtica per escriure millor, que aquest és l'objectiu, escriure bé. I la gramàtica és
un instrument.
Saber-se, en canvi, la gramàtica i tots els adjectius i els tipus de vers i els tipus de... Això no és l'objectiu. I els exàmens són això. Anem d'acord? Per tant, el canvi aquest, això sí que per mi em sembla és un camp d'innovació molt gran, perquè això no està encara molt generalitzat. Fins i tot amb gent que treballa de manera innovadora, que pot fer projectes, però després quan fa la classe de llengua, d'història o de ciències, és aprendre noms o aprendre a memoritzar i repetir coses que ja són així.
Hi ha una pregunta, una suggestió. Em sembla recordar que vaig llegir en algun moment que quan la física entra, diguéssim, com a disciplina al món de la universitat, que en aquell moment està ocupada, diguéssim, per les lletres, no? Es planteja en origen si feu una explicació sistemàtica o una explicació històrica. És això, explicar, diguem, a mesura que s'havia anat descobrint, no? Explicar classe en aquest ordre, en un ordre cronològic, sí, en un moment en què tot el pensament era història, història sagrada, història natural, història de tot tipus, no? I després es planteja la possibilitat de fer-ho, no, sistemàtic, que és el que s'acaba escollint, no? Un plantejament sistemàtic. Però no té el seu punt...
L'aspecte històric.
Sí, en el sentit de... que, transmetre també el mode en què hem conegut el que hem conegut. Perquè de vegades és una sensació que t'expliquen les coses aïlladament i que no saps on venen. I quan descobreixes el rerefons, t'il·lumina, no?
Sí, sí. Jo sempre ho diem, la ciència... Has de treballar la història de la ciència, com ha vingut i d'on ve. És que és fonamental. Per això dic que el coneixement, construir el que s'ha construït al llarg de la història de la ciència, per exemple, però jo diria de qualsevol disciplina, això no és gens fàcil, no es descobreix fent quatre cosetes a classe. Canviar les idees d'Aristòtil, que parlaves, com explicava el món Aristòtil i com l'expliquem ara, no té res a veure. En canvi, si tu, sense treballar aquest coneixement, preguntes als alumnes, tots t'expliquen el món amb idees aristotèliques, totalment. Per tant, canviar aquestes idees, que ha tardat segles de la història de la humanitat canviar-les... Això no es fa en una classe de mitja hora o d'una hora. Vull dir, és tot un treball que requereix conèixer precisament aquests passos. Com pensàvem i com pensem ara, que és diferent, perquè veiem i mirem el món de manera diferent.
Però clar, això que estem plantejant fa falta professors que sàpiguen molt. O sigui, no que sàpiguen metodologies, sinó que sàpiguen física, de veritat, perquè... Fer una classe on com es va fer un descobriment, un invent o una descoberta d'una fórmula física, s'ha de saber molt per fer aquest procés. Si no, dir les dades, les dates i quin va ser, això ho fa qualsevol. Si arriba a aquesta profunditat, s'ha d'estudiar molt.
Sí, estic d'acord, però no és la ciència que n'ha après. Perquè això ja els professors el que fan, ensenyen. Jo me'n recordo, ens tenia en química... quan va començar la LOCSE amb uns professors, jo dient-li, és que podeu ensenyar el que són mescles i dissolucions i tot això treballant els residus. Ni idea. I havien fet carrers de química i de física. Ni idea de com els plàstics, com utilitzar-los. M'entens? O sigui que és un coneixement diferent del que han après, precisament a repetir, que és el que repeteixen després. Però és un coneixement diferent. I després jo em crec la frase... Amb saber de l'assignatura no n'hi ha prou per ser profe. També s'ha de saber com ensenyar-la, com treballar-la. Per tant, les dues coses són necessàries, però un professor que sap molt de l'assignatura no té per què ser un bon profe.
I fins i tot jo m'atreviria a dir que és un hàndicap que s'ha de superar. Sí. Jo parlo també de la meva pròpia experiència. Al final, a la secundària has de fer tots els papers de l'AUCA i fas més assignatures. I jo, la meva experiència és que quan entres a classe amb certa necessitat de saber, estàs en la disposició que els teus alumnes necessiten saber, que és estar en disposició de saber, i de vegades hem aconseguit trobar coses junts que són brutals, diguéssim, no?
Jo havia comprovat, quan feia de mestre, era el 8è DGB, me'n recordo, que allà, el 8è DGB de l'època, en ciències, eren totes les àrees. Física, química, feies una mica de tot. Biologia, geologia, feies de tot. I me'n recordo que al final de curs els hi preguntava als meus alumnes quina part els havia agradat més o a més. I la química sortia en últim lloc, que era la meva. I jo dic, i és clar, és que jo, els meus coneixements de química eren... O sigui, volia estirar massa, era massa diferent. En canvi, amb els altres temes, com jo aprenia amb ells, funcionaven més bé.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
L'hora del pati.
A l'hora del pati de nou, amb la Neus Sant Martí, parlant d'educació, com sempre, però avui amb una mica més de profunditat i de dades, sobretot. Nosaltres tendim a tenir un discurs intuïtiu i la Neus, diguéssim, les seves intuïcions es basen en dades.
Tenir una persona de ciències a tu fa passar malament, perquè no pots especular...
Aquestes ties que estan amb dades tot el rato.
Sí.
Bueno, aleshores, aquest últim bloc volem dedicar a una cosa que ens interessa molt, que tu has estudiat amb molt detall, que és el tema de l'avaluació. Perquè, d'alguna manera, podríem dir que el moment de la veritat, no?, del sistema educatiu, no de l'educació, però el sistema educatiu, és aquest, precisament, l'avaluació. Defineix-nos-la una miqueta així, inicialment.
Bé, el que... Sempre que pensem en l'avaluació, com tu has dit, sempre pensem al final del procés d'aprenentatge. I no, aquest és el gran repte que tenim, no?, que l'avaluació comença des de que entrem a l'aula. I què és avaluar? Doncs jo sempre dic que avaluar és recollir dades, analitzar-les i prendre decisions. Que de tant en tant seran aquestes de final de procés per veure què s'ha après, però la majoria de les decisions que estem prenent els professors són contínues. Vull dir, quan mirem, entrem a la classe i mirem la cara dels alumnes i els gestos, i ja estem analitzant i dient, ui, avui la classe que he preparat, no sé si funcionarà o no, i estem prenent decisions, estem decidint si la fem tal com l'havíem preparat o improvisem una altra cosa perquè veiem que allò no funcionarà. Estem avaluant contínuament. Estàs d'acord?
Sí, absolutament. Sí, no, de fet, absolutament. Però és que m'ha quedat atenció com ho has definit, perquè tal com ho has definit, al fons, és com el mètode científic, no? Sí. Observar, prendre dades i treure conclusions.
Sí.
I per tant, deixa'm-ho dir, com totes les hipòtesis científiques són provisionals. Si no, de vegades podem caure en certa dictadura de la nota, per dir-ho així.
Exacte, bueno. I llavors aquest és el... A veure, jo crec que en aquests moments el gran canvi en l'educació és canviar la visió d'avaluació, i és el que defenso. Vull dir que si innovem en moltes coses i l'avaluació continua sent les notes de sempre, jo veig molts projectes i moltes activitats que en diem innovadores, però que el professor va recollint dades d'activitats i després diu això val el 20%, això el 50%, o sigui que tot està en funció d'una nota final. I és clar, no en funció d'aprendre. Per tant, el gran problema que tenim els professors i els que hem d'innovar molt és en canviar aquesta mentalitat, que és social, vull dir que no és només de l'escola, és de les famílies, és de tothom, que l'objectiu de l'avaluació és aprovar i no aprendre. I aquest és el canvi conceptual més important. L'objectiu de l'educació és aprendre. I aprovar, pues, és la conseqüència, dic, però no és l'objectiu primer. L'objectiu primer és que hem d'aprendre. I, en canvi, ho sabem perfectament, que els nanos tota l'estona estan preguntant i això quan val per la nota, i si no val per la nota ja no té sentit, i ja no li veuen l'interès de dedicar una mica d'esforç a fer-la, etc. I, és clar, això és un canvi social, insisteixo, no és només de l'escola, però que l'escola ha de liderar, que és treure al cap que l'objectiu és aprovar, l'objectiu és aprendre. Aprovar és conseqüència. Si jo aprenc, aprovaré. Però si no aprenc, puc aprovar. Aquest és el gran problema de l'escola, que molts nanos aproven sense aprendre.
I que no és un examen, tampoc. Això m'agrada molt, que la reflexió... Tinc aquí davant un esquema que vas fer en un treball, que és un esquema que comença a recollir dades, analitzar-les, i que comença molt a l'inici, tot això. Exacte. Això és molt important. I m'agrada al final... Bé, jo sempre he pensat que al final, si fas un bon examen, és un examen on l'alumne també aprèn. Que inclús l'activitat pròpia manera avaluadora final també forma.
Sempre...
Jo... Ui, no, això no t'ha agradat.
Jo no, al revés, al revés, al revés. Sí, hi ha dos moments màgics en l'ensenyament. Dos moments. No sé si que la Neus ho compartirà. És quan un alumne arriba a una conclusió abans que tu li donguis, o sigui, amb les peces, diu, ah, és això, no? Que se'ls il·lumina la cara, això, es tanca l'arc voltaic del pensament, il·lumina tot. Aquesta és una. I l'altra, que de vegades a mi m'ha passat, Raül, no sé si t'ha passat, sortir un alumne d'examen i dir, gràcies, m'he divertit fent l'examen. M'ho he passat bé. Això sí que és un altre gran moment. No és quotidià, però quan passa, has aconseguit això.
Ja tinc el repte, ja dic, no només dels exàmens, sinó de tota activitat d'avaluació, perquè pensem que és que constantment estan rebent un retorn. Ho has fet bé, malament. Això és el llenguatge de l'aula. Bé, malament, canvia això, fes-lo altre. O sigui, és totalment... Si mirem... Agafem una classe i veurem que constantment el diàleg va al voltant d'avaluar, d'avaluar en el sentit, no sempre de posar nota, però quasi sempre va molt relacionat.
Però tu parles també molt de l'autoavaluació de l'alumne.
Exacte.
De que l'alumne conegui on està i on ha d'arribar.
Bueno, això, ja que heu parlat de que dono dades, totes les investigacions, precisament, si alguna cosa demostren és que... L'acció educativa que té més impacte en l'aprenentatge és l'autoavaluació. És aconseguir que els alumnes s'autoavaluïn. Això, totes les investigacions que fan, tothom veuen això. O sigui, si aconseguim que l'alumne sigui capaç d'autoavaluar-se, segur que aprèn. Mentre que si li autoavaluen els altres, és un altre mecanisme que té ell, no? És contentar a l'altre, no aprendre, sinó contentar l'altre, la família. Clar, això són uns canvis... que són molt de fons, i aquest és. El que hem d'aconseguir és que s'autoavaluïn. Jo sempre dic la frase famosa de que nosaltres els professors diem que corregim. Nosaltres no corregim. Només es pot corregir qui s'ha equivocat. Per tant, nosaltres ajudem a la correcció de l'alumne, però l'ajudem. És ell el que s'ha de donar si està fent bé la cosa, si ha de... No em diguis que això no és un canvi conceptual molt important a l'escola i que, si no arribem aquí, canviarà poc, innovarem poc.
Hi ha un punt de... Quan, sempre que és de la zona de confort.
Exacte.
O sigui, hi ha un punt de... O sigui, hi ha certs ítems que nosaltres... O sigui, el butlletí de notes a l'escola i al professor li dona molta tranquil·litat. I tenir una nota objectiva... aquest nen, 8, i això et dona tranquil·litat. Després hauríem de veure com hem d'informar els pares i per què hem d'informar els pares i quina informació ha de tenir i per què serveix tot això, perquè ara també hi ha la part de la família, que la família et demana, però 8 o 6. I també hem d'intentar fer als pares dir què vols a teu fill, on volem arribar, aquesta tasca també s'ha de fer, i l'escola ho necessita.
Sí, estic molt d'acord. Jo sempre dic que canviar l'avaluació també hem de treballar amb les famílies. Jo faig... habitualment també xerrades a les famílies i quan els hi explico què hi ha darrere d'aquest canvi, diuen d'acord. En canvi, a l'inici estan més bé disconformes, però quan els hi dic, estan d'acord. I jo, per exemple, amb les escoles que estic treballant ara, instituts i de tot, primària i secundària, són els alumnes que fan els informes. Per què ens hem de passar nosaltres dient com ell, què sap ell? Ell ho pot dir, què sap, què ha après, què ha fet... I poden parlar amb les famílies en aquest sentit. Torna a ser un canvi molt important, no? Pensar que no faig jo l'informe. Un altre canvi important és el tema de l'objectivitat, que has anomenat, no? Vull dir, a veure, què vol dir ser objectius? Això, tornem a la ciència. Què vol dir ser objectiu? Objectius és perquè tinc no sé quantes dades i faig un promig i allà em surt objectivament el que ha après l'alumne. Això... Tots ho sabem que no, Vull dir, no va per aquí. Però sí que dona als professors tenir molts números tranquil·litat. Li sembla que aquí ningú li pot discutir. Mira, aquí has tingut un examen, aquesta nota.
Una de les coses que les avaluacions més nerviosa em posa és quan algú deia, en les nostres escoles ja ningú ho fa, no? Però és... No, és que em surt no sé quantos, no? Em surt? Però qui posa la nota?
D'una capsa.
Sí. És un conjuro i flup, sale.
Sí. Però estàs d'acord, no? Vull dir que per aquí van la majoria de les concepcions.
Deixa'm introduir un dubte o un dilema. Però, o sigui, posaré un exemple contrari. Una noia que va arribar un cop al nostre col·le, que venia d'una escola que traia notes diguéssim, considerades correctes, i a la primera avaluació van suspendre 6, ¿vale? I els pares van venir espantadíssims, ens hem equivocat, i jo, però no, però jo la trobo molt bé a classe. I el pare està una mica com a escandalitzar que deies això, per què la suspens? Home, perquè no arriba, diguéssim, als nivells. Diu, però jo la veig bé, la veig desperta, amb ganes d'aprendre, la veig amb una disposició per fer. Diu, ara que ho dius, és veritat que hem notat que en els sopars a casa raona millor que abans. Pues ja està, pues ja està. Diguéssim. És veritat que en aquell moment fèiem servir els instruments que teníem, no?, d'avaluació, però al final això és el que realment val la pena, que això és una mica intangible. Però clar, després, a l'extrem oposat, tenim la selectivitat, diguéssim, la quantificació com a instrument de, deixa'm-ho dir així, que encara que escandalitzi, però així, no, com de selecció sí, o de distribució. Sí. Que ha de ser possible fer conjuminar els dos elements.
Sí, però és que no és contradictori. I aquest és en tots els centres que he treballat i que hem treballat d'aquesta manera, els alumnes tenen millors notes a les proves de selectivitat, etc. Entens? I en profes. Per què? Perquè han après a pensar, a raonar, a escriure bé les seves idees, etc. Per tant, no és... Si aprenen, tenen bons resultats.
Mira, sembla que estic discrepant, però ens hem posat... Bueno, jo sembla que ens hem posat d'acord. I, per tant, la selectivitat tampoc és un problema.
No.
O sigui, avaluar jo tradicionalment dic, no. Tampoc és un problema. Perquè... Al final, si en el camí el que fas és ensenyar-los a pensar... És que, com deies abans, la gramàtica, no? Que al final nosaltres, el nostre deure, no és ensenyar-los a gramàtica, és ensenyar a fer servir la llengua.
Exacte.
I que siguin capaços d'expressar amb nitidesa el que pensen, diguéssim. I si això ho fas després d'un examen
de gramàtica... Però la gramàtica ajuda a això.
Sí.
De gran. No vaig aprendre jo a l'escola.
Sí.
Però...
Retroalimentadament.
Deixa'm de posar una paraula aquí que dona... És molt polèmica. I la memòria ajuda també això. Sí, que cada vegada que dius memòria... No,
quasi no ens en recordem de parlar.
Sí, ningú pot utilitzar aquesta paraula. Home, algun paper sí que ha de tenir.
Ja sempre... La memòria, hi ha... La memòria, hi ha moltes memòries, això per començar. La memòria de repetir informacions, jo crec que això no cal en aquests moments. Tot i així, treballar la memòria mecànica es pot fer, però en coses que tinguin sentit. Aprendre coses de memòria que després tu el que faràs és oblidar-les i anar al mòbil per recuperar-la, no té sentit. Però, en canvi, doncs, no sé, fer teatre, fer la música, això, treballes la memòria... aquesta memòria que dic. Ara, una altra cosa és ajudar els nanos a aprendre a emmagatzemar la memòria coneixements. És molt diferent informació i coneixements. Jo crec que aquí és on hem de posar... Fins ara ho barrejàvem, eren les dues coses iguals. I jo dic, fa anys sí que tenia sentit que l'escola es dediqués a transmetre informacions i ajudar a memoritzar, perquè tu no, per tenir una informació no podies anar a la biblioteca o no tenies enciclopèdies constantment per consultar. Per tant, ho havies de tenir a la memòria. Però ara no té cap sentit. Quants de nosaltres fem servir la memòria d'aquestes coses? Pocs. En canvi, insisteixo, la memòria per emmagatzemar coneixement, que és diferent... El coneixement és el que m'ajuda a entendre precisament si una informació és idònia, no és idònia, etc. Això sí que és molt important i això és un paper de la memòria.
I aquesta és, això que acaba d'escriure la Neus, és una de les constants que em referia abans. No? Hi ha en educació, hi ha variables, però aquesta és una constant. Clarament.
Però ho veieu, la diferència. En canvi, jo veig els exàmens de la gent, la majoria són memòria d'informació, com es diu, posa noms, quin any... Són informacions. Aquestes informacions avui dia no cal emmagatzemar-les a la memòria. Quants números de telèfon ens sabem ara? Quan sabíem fa 20 anys? I per molt que diguis la memòria és important, no estaràs pensant... A veure, ara vaig emmagatzemar a la meva memòria els números de telèfon. Faig altres coses.
Sí, que...
L'escola ha de trobar aquest canvi. Jo... Sí, no sé si veus la diferència,
Sí, estic totalment d'acord, és a dir, no hem de demonitzar la memòria, que això és un discurs que també ens posa una mica nerviosos a vegades, i fa falta que els nanos sí que recordin coneixements que després es permeti fer judicis. O sigui, tu pots jutjar una realitat perquè connectes això que em van explicar, i això enquadra en aquest punt. Això que tu deies, com es diu, aquesta lluminositat de...
L'art voltaic
del pensament, que és un concepte que no he memoritzat mai.
Que és física, perdó.
Física.
Que no ho sepas.
Fa falta perquè produeixi que tingui aquest clic. Aquest clic només es fa si es talla l'on.
Però fixa-t'hi que és molt diferent d'informacions, eh? No sé si ho veieu.
Clar, sí, sí.
Vol dir que tu a la classe has de treballar molt, molt aquest coneixement. I això... Això també insisteixo jo molt. Això només s'aprèn a l'escola. O sigui, si alguna... En l'aspecte educatiu, perquè l'educació educa a molts llocs i a moltes coses.
Jo tinc una experiència
però
personal.
Però l'educació... Però l'aprenentatge del coneixement només es fa a l'escola.
No em deixes explicar.
Molt ràpid.
Va, vinga, va. O sigui, durant un temps em va donar per buscar el diccionari paraules. I les buscava en llistats, diguem-ne, descontextualitzada d'un text. I no me les aprenia mai. Al final aprenia vocabulari quan el contextualitzava un centre. Aquesta paraula estava en aquell paràgraf i això sí que te'n recordes. Perdó, però ho he explicat ràpid, suficientment ràpid. Vale, gràcies.
Neus, hem acabat el temps. Moltíssimes gràcies per la teva presència al programa. O sigui, gràcies per venir al programa i gràcies per portar tota una vida pensant perquè ens en puguem aprofitar els altres. Molt bé, gràcies.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
I arribem al bloc de les recomanacions amb una recomanació una mica especial, diguéssim. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit.
En Josep París no té el perfil habitual dels nostres convidats, no? Ell és infermer de professió i de vocació també, pel que hem vist en el seu currículum, i actualment es dedica a una cosa aparentment totalment diferent, que és director de desenvolupament corporatiu dels serveis funeraris de Barcelona, a Mèmora, no? I, o sigui, com és que porten en un programa tant d'educació, no? I clar, però és que, en el fons, potser no es dedica a l'ensenyament, però sí, en certa manera, a l'educació, eh? Acaba d'escriure un llibre del que és coautor amb la Gemma Bruna, que es diu Cuídate, 15 vivències de cuidadores. I ens expliques una mica l'experiència de gent que cuida els altres. Això ens ha semblat molt interessant i ens agradaria que ens ho expliquessis una mica, diguéssim, no?
Sí, doncs mira, precisament nosaltres ens vam pensar conjuntament amb la Gemma, que és una periodista experta en l'àmbit de la salut, que hi havia una part molt important de la vida de les persones que és tenir cura dels altres quan estan en un procés de malaltia, en moltes ocasions, i que quedava ocult, no? Perquè són moltes hores i molts dies dedicats a la cura de les persones estimades, però queda amb el secret a moltes vegades a les quatre parets d'una casa, i el que volíem era donar llum i donar veu a aquestes persones que cada dia i cada nit estan cuidant a pares, mares, fills, germans, a partir d'un moment en què tenen una malaltia de llarga durada o que requereix, no?, el poder estar amb ells durant unes hores continuades.
I, diguem, bueno, ho expliques tu en algun moment, això et sorgeix, diguéssim, després d'una experiència personal al respecte.
Sí, de fet, és una cosa que cavalca amb el temps. Nosaltres rebem l'encàrrec per part de l'editor de la plataforma editorial, en Jordi Nadal, d'escriure un llibre sobre cuidadors. L'estructurem en base a entrevistar a persones que estan en aquest procés vital. I jo, doncs, d'avui a demà, com habitualment solen passar en aquestes situacions, em trobo en una situació de malaltia d'Alzheimer de la meva mare, i doncs tot el nucli familiar hem de girar, no?, la nostra vida cap a cuidar amb aquesta persona, no? I coincideix amb el temps, doncs, l'escriptura del llibre amb aquesta vivència personal que evidentment va poder aportar també, doncs, una de les experiències en un dels capítols del llibre.
I bueno, jo no puc deixar de pensar-ho, no? És a dir, clar, passes a ser cuidador del que t'ha cuidat, no?, diguem-ne, d'una persona estimada. Com es viu això?
Bueno, sí, efectivament, passes a ser cuidador de qui t'ha estat cuidant durant molts anys, quan eres petit. Es viu d'una manera de desorientació al principi, perquè habitualment mai pensem, no?, en el nostre entorn, en la nostra societat actual, on es parla poc de l'envelliment i poc de la mort, no? No pensem majoritàriament, no?, que un dia haurem de cuidar els pares, i el primer sentiment que et ve és d'una gran sorpresa. No? D'una gran sorpresa, i a partir d'aquí has d'estar canviant, no?, i has d'anar moltes vegades molt més ràpid del que t'agradaria, prenent una sèrie de decisions per les que probablement no estàs preparant, no? Fins i tot jo, sent infermer especialista en infermeria geriàtrica, doncs hi havia situacions de presa de decisions conjuntament amb la família en què te n'adones que doncs, no estem preparats sí. com a família. I com a
si em deixes fer paral·lelisme, que és tímid, però a l'ensenyament passa igual. Nosaltres som professors professionals i quan es tracta dels teus fills veus que no estàs preparat, sí. diguem-ne, no?
Clar.
Perquè la dimensió humana, diguem-ne, ho capgira tot.
Sí, ho capgira, i a més amb aquesta situació de malaltia, no?, i de dependència dels pares, no?, que veus que es van fent grans, però que potser no penses en que un dia passaran a ser dependents i necessitaran del teu suport i del teu ajut, després te n'adones que com a societat, globalment, no som una societat cuidadora, no està enfocada la nostra societat ni les nostres institucions per donar atenció i cura a les persones grans, no? Són moltes hores que les famílies han de dedicar a buscar recursos, a coordinar, doncs perquè des de l'administració pública no es té tot l'ajut i tot el suport que probablement necessitaria aquella família. No? Qual és una situació, al principi, d'una voràgine bastant important.
O sigui, a mi m'ha agradat molt que fer, d'alguna manera, una reflexió de què ser un cuidador, què t'aporta tu personalment, cuidar, en aquest cas, tu has explicat una mica la teva experiència de la teva mare, no? Però què t'aporta tu fer aquesta tasca si la fas bé i reflexiones bé com has d'estar, com has de cuidar i què espera i què necessita l'altra persona de tu en aquest moment.
Sí, de fet és una experiència de vida. Algun dels testimonis que vam entrevistar pel nostre llibre agraïen fins i tot malgrat la defunció, ara em ve al cap d'una de les persones entrevistades, malgrat la defunció del seu pare, el capítol el vam titular L'oportunitat del càncer, perquè per ell la malaltia, el càncer del seu pare, que va acabar morint, va suposar una gran oportunitat per poder parlar amb el seu pare d'aspectes de la vida, de temes de la vida que no havien abordat fins aquell moment. I li va poder dir t'estimo moltes més vegades de les que li havia dit fins a aquell moment, i tenia 30 anys. No? Llavors, aquests processos d'enriquiment, de poder estar al costat d'aquella persona, de poder donar-li el millor que tens de tu, el millor que saps, i de rebre, sobretot, també doncs, aquesta oportunitat, no?, de créixer com a persona, perquè hi ha un fil conductor amb totes les persones que has entrevistat, i és que res serà igual a partir del moment en què n'estàs comptant, no? I això et marca de per vida.
I d'alguna manera, passes a ser tu l'adult en aquell moment, no? És a dir, i això s'ha de saber tancar bé. O sigui, aquest procés que estàs explicant és molt maco, no? Perquè tanques el procés que has estat educat, però nosaltres tenim un problema d'educació, bueno, ja passa el pas de ser adult i ho tanques amb bueno, unes converses, una relació... que no són banals, són molt importants a la teva vida. Si no es donen, també deixa la teva ferida.
Sí, efectivament, i és l'oportunitat de tenir-les i de pensar que s'han de tenir perquè és important, perquè a partir d'arriba un moment, i ho dic per experiència personal, en què ja no pots parlar amb la mare. I de fet, sí que pots parlar, però ella no sap si t'escolta, com a mínim no et pot dir, no? Llavors, tot allò que no has pogut parlar amb aquesta persona fins a aquell moment, després ja no pot ser. El qual és molt important, no?, aquesta part de dir, no és que m'avanci, és que hi ha aspectes de la meva vida que necessito compartir, no? I que en aquest sentit és de creixement sempre, no? De cansament també.
Sí, això és...
Evidentment, de cansament, perquè no hi ha el suport, perquè en moltes ocasions, la gran majoria d'ocasions, s'ha de complementar amb la vida laboral habitual, amb les nostres ciutats, que tot anem molt de pressa, no?, i és de cansament, i en moltes ocasions també d'esgotament, no? I hem d'aturar-nos també doncs, per poder cuidar-nos una mica i per poder seguir cuidant aquella persona, però primer de tenir també una mica de cura de nosaltres mateixos.
Absolutament, no? Sí. Jo tinc una pregunta, al final estem a Radio Estel, i una curiositat, no només a nivell... en totes aquestes entrevistes que heu fet, el factor de la fe o de la dimensió transcendent, té alguna... heu notat algun factor, o sigui, alguna influència o no?
Hi ha amb algun dels testimonis, nosaltres vam abordar la part també espiritual, perquè ens interessava més aquesta vessant més cuidadora, no? Però sí que hi ha algun testimoni, no?, que a partir de la seva transcendència doncs, ho ha viscut d'una manera o d'una altra, no? En definitiva, sí que hi ha aquest fil conductor de dir, escolta, estem aquí de manera voluntària cuidant els nostres pares. De fet, hi ha capítols també que són pares que estan cuidant a fills, per exemple, el trastorn de l'espectre autista, no? Vull dir que no només el llibre ha estat enfocat a cuidar persones que estan amb un procés final de vida o amb una malaltia avançada, sinó amb fills que tenen tota la vida per davant, però per determinades circumstàncies necessiten que els seus pares i les seves mares estiguin molt més a sobre del que ho estarien amb una canalla, amb una altra situació de vida, no?
Josep, moltíssimes gràcies. El Josep París, autor d'aquest llibre Cuídate, 15 vivències de cuidadores, que t'agraïm molt que ens hagis vingut a explicar, diguéssim, aquesta experiència, i perquè és, insisteixo, és un llibre que incideix en l'educació per l'actor, que, diguéssim, es pot educar veient com els altres estimen els altres. Moltíssimes gràcies, Josep.
Gràcies a vosaltres per donar veu als cuidadors.
Molt bé, molt bé. I arriba el moment del comiat. Us esperem, si Déu vol, un cop més, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. I us hi espera tot l'equip de l'Hora del Pati, el Jordi Carretero al control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció, i en Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció i a la presentació. Molt bona nit.